Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El primer cap de setmana de març es celebrarà la 5a Vila del Llibre de l'Escala, dedicada enguany a la cultura de la Catalunya Nord. Joan Lluís Lluís, Joan Daniel Bessonov o Josep Sebastià Pons seran els caps de cartell d'un programa confeccionat per Joana Serra de la Llibreria Catalana de Perpinyà. Serà el tema d'obertura i tema central a l'informatiu local d'avui, el que posem en antena d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara en fem l'avanç d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com avui. Esquerra Republicana proposa un segon pavelló esportiu a l'Escala per tal de descongestionar la instal·lació actual. Proposen fer-lo al polígon industrial, un indret a prop d'una escola amb molt d'espai i a tocar del parc natural. L'Associació Cultural Pau Casals dona a conèixer el programa dels clàssics L'Escala Empúries d'aquest any 2023. S'inaugurarà el 9 d'abril. S'han programat un total de 15 concerts. Punt i final, l'1 de gener de 2024, amb el Cor Madrigal a l'Església de Sant Pere. L'organització de la Cursa de la Dona fa lliurament, finalment, de 10.000 euros a la lluita contra l'esclerosi múltiple, la xifra més alta recaptada mai. La Fundació està ben agraïda a totes aquelles persones que van aportar el seu granet de sorra l'últim diumenge de gener. Recullen d'agenda, per exemple, el taller de cançons tradicionals d'aquest vespre, també la segona sessió del cicle de novel·la històrica o l'espai de converses i amistat a la biblioteca. El dissabte, sortida al TNC, presentació del llibre Sense càstig, 10 crims sense resoldre, de Tura Soler i Jordi Grau. I meteorològicament parlant, això ho expliquem des d'un dijous, últim dia de l'episodi de llevantada. Avui encara amb cel variable fins a la tarda. Demà cel serè, poc vent i més fred a primera hora. Aquest és el contingut local d'avui. Us deixem ara amb la Randa Mar, segona hora del Magazín de Mar de Catalunya, que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, on a Malgrat, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Tarragona Ràdio, Ràdio Municipal del Delta, Ràdio Delta, i la Cala Ràdio de la Vetlla de Mar. Tot això fins a les 6 hores de l'actualitat local, més nou lliurament del programa que condueix l'Ali Giner sobre sèries de televisió. El punt de les 7, Nexe, precisament per l'Ali Giner. El punt de les 8, la franja musical amb la connexió eclèctica de John Jovigut i un nou lliurament també del musical Sound System. A les 10, reemissió per aquest ordre del més calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. I ja tornem a, sí, ja tornem a estar aquí a Arran de Mar. No ens aturem fins a les 6 de la tarda. I ara ens anem amb el tema de la setmana, perquè el Castellot del Garraf, molt a prop del terme municipal del Garraf, està a punt d'acabar les seves obres de rehabilitació i consolidació. Aquest castell, construït sobre pedres de la muntanya, a prop del segle XIV, estava ja molt deteriorat. Avui coneixerem part de la seva història, el seu procés de reconstrucció i el seu futur.
Així és, Fran, de la mà d'en Juan García, arqueòleg i coordinador del projecte, volem conèixer tots els detalls que l'envolten. Juan, bona tarda i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Arran de Mar.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Es diu que el Castellot va ser construït prop del segle XIV. És correcte, això?
Bueno, hi ha dues teories envers d'aquesta construcció, que està realment molt a prop del municipi de Garraf. Hi ha una proposta que és que podia ser un antic monestir que apareix amb alguns plànols, i una altra proposta, que seria una mica més tardana en el temps, que podria ser un castell defensiu, un castell de guaita de la zona costanera. Aleshores, en cas del monestir és del segle XI, i en el cas del castell podria ser una mica posterior i que continua fins al seu abandonament.
Com se sap això? És per la...
És a partir de documents antics, i després hi ha un mapa, un plànol molt bonic, que estem demanant una còpia fidedigna de Credençà, que és un pintor d'origen italià que arriba a Sitges i tal, i entre altres moltes coses, a part de fer obres artístiques, fa un plànol. L'únic problema és que aquest plànol no té escala gràfica, amb la qual cosa tu veus una sèrie de monuments, diguem-ne, de l'època del segle XVI, situats en un plànol, però clar, no saps les distàncies perquè no hi ha una referència gràfica. Aleshores, apareix, entre dels dibuixets que apareix esmentat, apareix un que posa monestir. El que passa és que les restes que hem trobat del Castellot de Garraf no responen a un monestir, responen a una estructura de caràcter defensiu. I aquí està la problemàtica.
Vale. Llavors podria ser que potser inicialment fos un monestir i després evolucionés cap a un castell?
També podria ser, perquè, clar, penseu que darrere d'aquest castell, en direcció a muntanya, diguem-ne, hi ha una cantera. Aquesta cantera, fruit dels treballs de voladures, és possible que volés el monestir aquest, en cas que no fos el més antic del Castellot. S'ha mirat pel voltant del Castellot, per la muntanya, i no s'ha trobat cap evidència de que hi hagi un monestir. Per tant, una de dos, o fruit dels treballs de la cantera ha desaparegut aquesta estructura del monestir, o el que deies tu, que pogués ser un monestir inicialment i posteriorment fos un castell de guaita.
De totes maneres, això no ho sabem concretament, no? Són tot teories una miqueta...
Tot són teories perquè no hi ha una evidència. És a dir, l'única evidència que es pot fer és, en un futur, a curt o mig plaç, fer una excavació i, en funció del tipus d'objectes o de materials que es poguessin recuperar, ens podria ajudar a precisar més sobre la funcionalitat d'aquest espai.
Per situar una mica a l'oient, entenem que aquesta construcció que hi ha ara és una construcció de pedra seca, no sé si...
Bueno, es diu un castell roquer perquè està perfectament adaptat a la roca. És a dir, us heu d'imaginar, si us poseu a la població de Garraf mirant cap amunt, està amb una petita elevació i està perfectament agafat a tota una sèrie d'afloraments de la roca natural que hi ha, calissa. És una estructura molt senzilleta a nivell, però molt ben feta, a nivell de morters, a nivell de construcció pròpiament dita. I aquesta gran qualitat constructiva i dels morters que es van fer servir en el seu moment és el que ha facilitat que s'hagi conservat. Penseu que hi ha voladures de la cantera. Passa l'autopista, passa les costes, el tren a una certa distància. És a dir, que està al mig de tot aquest nus de comunicacions i d'activitat diària, i per tant aquest edifici, òbviament, està molt ben fet perquè ja ha aguantat durant tot aquest temps.
Les roques, entenc per això, que són, diguéssim, les que es troben a la,
sí, sí,
la zona, no? O
sigui, sí, roca calissa d'aquí del Garraf, però insisteixo, està molt ben adaptat, molt ben, està com agafat a la roca, vale? I això facilita que sigui una estructura molt compacta, que té una porta d'accés, té una primera planta on hi ha uns dipòsits per guardar aigua, una torre, i nosaltres suposem que hi hauria una segona planta on viurien, ja siguin els que viurien al castell o els monjos que viurien al monestir en el seu moment, si... Vale, que aquesta segona planta seria bàsicament de fusta i per això no s'ha trobat res.
Encara que sigués un monestir o un castell, la situació, no?, on es troba fa que pogués ser un lloc, no?, de guaita, des de que a veure què es veia, qui venia a través del mar o qui venia per la muntanya.
Clar,
no? Perquè podem...
Té una localització estratègica, és a dir, perquè pots controlar la gent que et ve des de la muntanya, des de la plana de... d'aquella zona de Sitges i del Garraf, fins la gent que et ve des del mar. Aleshores, precisament la funció seria aquesta, com a castell de guaita de possibles atacs de pirates, però clar, estava també molt aïllat de l'anterior edifici, entrar, sortir, abastir-se d'aigua, etc. La gent que viuria allà, siguessin frares o siguessin soldats o ambdós, les deurien passar magres, perquè clar, és un lloc complex per viure.
Va quedar bastant deteriorada, no? Ara, els darrers anys estava un pèl abandonada, ara no? S'ha fet aquesta reconstrucció.
No és ben bé una reconstrucció, sinó una restauració el que s'ha fet. És a dir, mira, nosaltres l'any 2018, amb una ajuda de l'empresa Promsa, que és una de les dues canteres que hi ha dins el municipi de Sitges, en aquella zona, es va fer una primera actuació del castell. I què van fer? Vam fer un estudi de fotogrametria, és a dir, tot un seguit de fotos des d'alt, perquè no es poden fer servir drons en aquest cas, i es va permetre tenir una imatge en 3D de l'edifici, o moltes imatges en 3D, que ens ajuda a entendre millor l'edifici. Es va fer també una topografia d'alta resolució per tenir un plànol en condicions, es va fer un estudi històric, que vaig fer jo en aquest cas, i després es va fer un estudi arquitectònic, que el va fer l'Òscar Valverde, que és un arquitecte d'aquí, Vilanoví, amb el que treballem plegats en alguns projectes. Passats 4 anys, l'Ajuntament de Sitges, en coordinació amb el Consell Comarcal i amb l'objectiu de fer efectiu un plan FEDER europeu, es van signar una mena de conveni, de tal manera que, per una banda, els diners d'Europa, per una altra banda, el municipi on es desenvolupava aquell projecte havia de ser copartícip a nivell econòmic, i sota la coordinació del Consell Comarcal i de l'Òscar Valverde i de mi mateix es va dur a terme una feina de restauració i consolidació de l'edifici. Clar que penseu que fruit de les voladures que hem esmentat ha anat caient una certa quantitat de pedra, sobretot en una zona. La porta d'accés, que és molt estreta, estava completament col·lapsada de pedra, és a dir, havia caigut part de les pedres de la volta i era perillós perquè la gent continuava entrant i sortint, etc., caminants de la zona. Hem de pensar que aquest castell està en una banda d'un GR, és a dir, d'una gran ruta d'aquestes de caminadors, etc., etc., i per tant és un lloc, no vull dir que molt freqüentat, però sí que la gent passava pel costat i molta gent encuriosida, suposo que pujava,
un lloc de pas,
i veia el que hi havia. Aleshores, el projecte que vam presentar per aquestes ajudes FEDER de la Comissió Europea i l'Ajuntament de Sitges es composava de dues parts. Per una part, la restauració i consolidació de la porta del castell, que van posar uns puntals per evitar tal, durant 4 anys, i per una banda, adequar l'accés, l'últim tram d'accés, que és sobre la roca, i fer unes marcacions, fer un plafó explicatiu, és a dir, transformar aquest lloc on la gent ja hi va, en un lloc on la gent hi vagi més segura, i a més tingui quelcom d'informació. Actualment, si tu puges, veus que hi ha un cartell, hi ha unes escales sobre la roca que ajuden a pujar millor a la gent que tingui problemes de mobilitat, i després, per exemple, les cisternes de la part de dalt del castell estan tapades amb una reixa, perquè el desnivell de les cisternes són 2,5 metres, és a dir, que si tu hi caus per error, difícilment podràs sortir, i per tant evitar-ho. I també a la part d'accés a la primera planta que dona el que seria la torre, també hem posat una corda i un anunci de perillositat, perquè aquesta torre s'ha anat descarnant per sota, fruit d'aquestes voladures, i també amenaça enderroc. Vale? Aquesta ha estat l'actuació que es va fer durant més o menys un mes, entre el dia 2 de novembre, crec, i el dia 12 o 13 de desembre, una mica més d'un mes.
Podem dir que s'ha habilitat, no?, l'espai
per
ser accessible. I perquè...
S'ha consolidat, ho ha portat a terme una empresa que es diu Vall i Vall, especialistes en restauració i en consolidació de béns patrimonials, i crec que s'ha optimitzat al màxim els recursos gestionats pel Consell Comarcal i amb l'Ajuntament de Sitges.
Com veu començar la reconstrucció en si? O sigui, sí que ha sigut com una rehabilitació, no?, més aviat, però el que, clar, comentaves, per exemple, que la porta estava tota plena de pedres que havien caigut, i clar, el primer pas suposo que va ser, no?, una mica haver de treure aquestes pedres de la porta.
Sí, però es treuen en un cert ordre, és a dir, clar, nosaltres l'objectiu era veure si de la porta trobàvem els esgraons d'accés al castell. Vale? Aleshores van fer una cala davant de la porta per veure si trobàvem els esgraons, i es va trobar un esgraó, i es va anar, a partir d'una referència d'una fundària, es va anar aixecant tot aquest enderroc que tu esmentaves de pedres caigudes, i ens ha sortit tota l'escala d'accés fins a dalt. Vale? Per tant, això és un aspecte que té un molt atractiu, perquè pots entrar al Castellot pel mateix punt que entrava la gent en època medieval. És a dir, i a més d'això, s'ha refet, s'ha restaurat, seguint les mateixes tècniques que van fer servir en el moment de la seva construcció. És a dir, s'ha fet amb sorra, amb calç, amb terra de la zona, amb pedra de la zona que formava part d'aquest enderroc i de molts altres espais amb pedres, és a dir, s'ha reaprofitat la pedra que teníem allà. I a més d'això, s'ha marcat de forma molt clara, amb una mena de malla de color blau, fins a on s'ha conservat i la part que nosaltres hem restaurat. De tal manera que quan fem unes visites, que la primera és el dia 25 de febrer, amb gent de Garraf i aquells que vulguin venir a una xerrada, i després farem una visita, i després hi ha previst per part de l'Ajuntament de Sitges, des de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Sitges, fer dues visites addicionals per tothom que vulgui veure una mica allò que s'ha estat fent al Castellot de Garraf.
Això és el que volia saber una miqueta. Com es fa per identificar les pedres i saber i conèixer que per exemple, era una pedra era un esglaó o era formar part de la paret? O formar
bueno, això és una experiència, en el meu cas, menor, amb el cas dels manobres que han fet aquesta feina de l'empresa Vall i Vall, perquè tenen molta experiència amb això. És a dir, tu t'has d'imaginar com si fos una volta de canó d'una església que ha caigut, i aleshores dintre d'aquest enderroc que hi ha tu pots anar identificant tota una sèrie de pedres escairades que formarien part de la volta. Aleshores, el que has de fer és separar-les quan treus l'enderroc i tenir-les allà preparades, perquè són les mateixes pedres que tornaràs a fer servir per fer la restauració. Això, que es diu molt fàcil, requereix força, requereix una rutina, sí, requereix que, per exemple, per refer la volta i les dovelles de l'entrada es va fer, no sé com es diu ben en català, una cimbra, és a dir, una estructura de fusta amb la forma de l'arcada per anar posant les pedres a sobre, i un cop secat aquest morter es va treure aquesta estructura de fusta. És a dir, que ha estat una feina artesanal.
Podem dir que s'ha seguit el procés, no?, que es feia servir en el moment, també.
Exacte, era la idea. Clar, si tu li fiques ciment modern, formigó modern, espatlles l'estructura. Necessites fer un estudi, per això es va fer en un moment determinat. L'Òscar Valverde va fer un estudi de com eren els morters que van fer servir per fer el Castellot. Aleshores, per això, tant a la porta com a uns laterals, que també hi havia unes oquedats importants, també s'ha refet de pedra per aguantar l'arcada amb un dels laterals i també consolidar l'estructura en aquesta banda de sur i sud-est.
Ens hem quedat avui ja sense temps. Juan García, arqueòleg i coordinador del projecte del Castellot de Garraf, moltíssimes gràcies per
haver vingut
i explicar-nos aquest projecte de rehabilitació, de reconstrucció de l'espai.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
L'aigua és això, amb Marcel Casas.
La nit és negra tota aquesta setmana, no hi ha hagut lluna. S'ha esvaït el perfil de les serres i la profunditat de les fondalades en una foscor compacta, que semblaria una gran paret impenetrable si no fos un fil de llum estirat al capdavall. No sé si és Altea, Benidorm o un altre punt de la costa turística. És una ratlla molt prima i groguenca que vibra una mica al fons de la massa d'aire que hi ha entre la costa i aquest mirador. És una ratlla que concentra una densitat de vida. Jo estic sol, en aquest balcó de Tàrbena. En Sebastià ha anat a dormir. i el silenci em té atrapat com una taranyina que no puc estripar amb cap gest. Amb aquest humil nocturn, ara fa 25 anys, l'Espinàs deixava enrere la Marina i el Comtat, on havia transitat, amb motxilla i amb amics, l'altra cara de la lluna a la cantina. Molt de temps després d'això, el passat diumenge 5, l'escriptor de les travesses es perdia a l'altra banda d'aquella última carena, a descansar segurament els seus peus tan esgotats per les rutes de la vida caminada. I és que enmig d'un viatge i l'altre, aquest cronista va recórrer molts camins, molts dels quals se separaven del soroll i de la fúria, del turisme i l'urbanisme que enderroca tots els signes d'una història cultural. En efecte, terra endins, l'autor eixamplenc va trobar-hi una altra vida que s'escapa cap enfora del cabal del propi temps, que s'ho emporta tot a cops de modernor. I allà és on, enmig de les cases, tavernes, botigues, hostals, o assegut a la taula dels altres, va aprendre a comprendre de què estaven fets aquells murs que, en contra dels segles, seguien servint de recer a un poble originat a la intempèrie. Avui, a l'aigua és això, recordem Josep Maria Espinàs, l'escriptor viatger o el viatger escriptor, que sempre ens va portar pels camins menys freqüentats, per on els vells pobles tot d'un ens sorprenen darrere un revolt, a punt amb la seva lliçó sobre els homes alçada damunt de la terra. Amb la seva veu serena i amb la seva passa humana, aquesta tarda anem amb ell, el mestre de la pipa i l'Olivetti, a peu pel patrimoni arran de mar.
Quan jo tenia pocs anys, el pare em duia a la barca i em deia, quan siguis gran, no et fiis mai de la calma.
I avui, arran de mar, el Marcel ens ha portat un especial de Josep Maria Espinàs, que ens ha deixat fa uns dies als 95 anys, una figura literària clau del nostre país. I, Marcel, vols abordar la figura d'Espinàs? Que l'estem sentint cantar, per cert.
Uh-huh.
A veure, Toni, si podem pujar una mica.
La França...
Ha arribat la guitarra, però al principi de la cançó era el Josep Maria Espinàs.
Això mateix.
Avui ens portes un Josep Maria Espinàs diferent, que no hem conegut tant, no? Com coneixem a l'Espinàs articulista, però no tant potser aquell Espinàs de fa molts i molts anys, que amb Camilo José Cela s'anava per la Vall d'Aran o als Pirineus a escriure una mica sobre els pobles del nostre país, no? A l'Espinàs viatger, que has dit.
Això mateix. Certament hem estat parlant moltíssim durant aquests darrers dies, des del diumenge que... Mm-hmm. que va morir, del Josep Maria Espinàs articulista, el Josep Maria Espinàs periodista, el Josep Maria Espinàs novel·lista, però potser, si més no he sabut trobar-ho, ens hem oblidat de parlar, la qual cosa farem avui, del Josep Maria Espinàs viatger i del Josep Maria Espinàs que escrivia llibres de viatges, tal com tu molt bé avançaves ara. Va ser un coquet que li va posar a José María Cela, juntament amb Josep Pla, ja fa molt de temps, segurament estem parlant de fa més de 40 anys, quan va plantejar-se, juntament amb ells, d'anar a treure el cap als Pirineus i a Lleida i a viure aquells camins per després posar-los per escrits en el primer llibre que encapçalaria la col·lecció A peu. No?
Mm-hmm.
Aquell llibre va donar pas a continuació i durant els següents 50 anys a 19 llibres més en els quals explicaria i narraria les seves travesses a través de moltíssims llocs i moltíssimes regions de Catalunya i d'Espanya. Estem parlant, en el cas d'Espanya, d'Andalusia, Castella, Aragó, i en el cas de Catalunya, dels Pirineus, de la Segarra, del Priorat, de l'Alt Camp, i molts més. Estem dient que va escriure la gens desdanyable xifra de 20 llibres de viatges.
Una màquina, total.
I tant, i això només són els llibres de viatges. Després, ja sabem que cada dia no faltava a la seva cita en el diari Avui o en el diari periòdico on escrivia les seves columnes
d'aquests viatges. Quins viatges, senders, rutes ens va descobrir Espinàs al llarg dels anys?
Doncs definitivament no eren, segons la seva preferència, unes rutes tan fressades com les que les guies turístiques avui ens conviden
a caminar, sinó que ell va optar per anar als llocs més desconeguts, als llocs més interiors, en tot cas aquests llocs apartats del soroll turístic al qual avui també estem acostumats. Per exemple, en el cas del Comtat i la Marina, ja tal com llegíem a la introducció, es trobava a Tàrbena, i des de Tàrbena, des del mirador d'aquest poble, podia arribar a veure molt lluny, molt lluny, molt lluny aquestes llumetes de Benidorm, no? Però ja ens dona la mesura de la distància que ell havia preferit implantar entre aquesta part més massiva i aquesta part més íntima, que era la dels racons amagats del litoral o de l'interior del territori. L'altre dia parlàvem de quina manera el litoral la cultura del litoral ha estat desapareixent de manera sistemàtica, ha estat destruïda per les forces turístiques, econòmiques, empresarials, constructores, i diguéssim que en aquest sentit ha quedat poc espai per poder saber quina mena de vida es portava en aquests llocs, no? Josep Maria Espinàs el que feia era buscar aquests altres llocs on quedava encara aquesta vida rural apartada al marge de la sobreexplotació turística i de l'urbanització descontrolada que més aviat trobem en aquests altres llocs que esmentàvem fa un moment. Sí, sí.
I quins punts, Espinàs? Digue'ns alguna història, algun poble, algun d'aquests llibres. Què ens va descobrir, Espinàs?
Bueno, el que a ell li agradava moltíssim era arribar als pobles i no tant fixar-se en la naturalesa que els envoltava com amb les persones que allà hi vivien, no? Ell sempre tenia una paraula punt per iniciar una conversa, la que fos amb el primer vilatà que allà es trobés. Això és molt interessant, perquè al cap i a la fi, per mitjà de la conversa amb aquestes persones que viuen als pobles de l'interior, és per on podem començar a comprendre la seva manera de viure, la seva cultura, la seva tradició, totes aquestes coses que, en la línia de la secció, tal com l'hem estat veient fins ara, constitueixen el patrimoni de la nostra cultura, no?, i de les nostres gens. Jo he estat rellegint aquests darrers dies, mentre preparava aquesta secció, precisament a Peu per Mallorca, sense veure el mar, em sembla que aquest és el subtítol, i allà certament hi ha algunes anècdotes delicioses sobre alguns contactes que va tenir amb els vilatans de Binissalem, de Sineu, de Randa també, que és allà on Ramon Llull va fer el seu refugi. Totes aquestes experiències, en fi, que queden tan lluny del que com a turistes del segle XXI estem acostumats, no?
I Espinàs precisament parla d'aquesta desaparició de la cultura litoral, no? D'aquesta cultura de les nostres costes. Com ho descriu ell?
En tot cas, en parla de manera indirecta. Com a tal, el que ell dona a entendre és que prefereix apartar-se d'aquests llocs massificats on la cultura segurament no es presenta amb tanta contundència o amb tanta clarividència com es fa en l'interior. No he trobat com a tal una vindicació absoluta en contra del turisme descontrolat, però sí que en tot cas si deixa entreveure en la seva voluntat de resseguir els que encara queden al marge d'aquesta tendència.
Trobes que la carrera literària d'algú com Espinàs o fins i tot Camilo José Cela, que era literatura, que era escriure reposadament sobre un lloc, aquest tipus d'escriptura està desapareixent o està engolida per les xarxes socials, pels vídeos, per... jo què sé, ara qualsevol persona amb un telèfon mòbil pot anar a un poble de l'interior d'Espanya, no?, i et fa un vídeo d'un minut i mig i pensem que ja coneixem aquest poble, no? Vull dir, aquesta figura de l'escriptor que arribava a un lloc que no coneix res, que no coneix ningú, i es comença a ficar a travessar per una experiència, no?, que feia Espinàs o José Cela, no?, d'aquests pobles oblidats, creus que aquest tipus d'escriptura ja ha deixat d'estar de moda, encara existeixen aquests exploradors literaris a casa nostra, Marçal?
Segurament deuen existir, però en tot cas, tal com tu deies, no tenen tanta rellevància com els que poden tenir aquests altres que es mouen per les xarxes socials o que es mouen per segons quins entorns que, en què no es valora tant aquesta, aquests dons d'observació i de serenitat, no? que també desprenia l'Espinàs. Certament una de les principals característiques d'aquest escriptor, si més no una de les que més s'han reivindicat de la seva escriptura, era la gran curiositat que ell sentia per totes les coses que l'envoltaven, i la gran observació amb què les analitzava, no? I això evidentment després quedava destil·lat en l'escriptura amb un afecte i amb una simpatia que crec que és la que va donar en gran mesura l'èxit de les seves publicacions.
Tu ets molt fan d'Espinàs Viatger, pel que veig, a dir Espinàs articulista bé, però
sí.
Tu t'agrada més aquella figura de l'escriptor que s'hi llença al desconegut, no?
I tant, bueno, i en tot cas sí que pel que fa a la línia que estem portant darrerament en aquesta secció és el que més convida a ser tractat, no? Estàvem parlant de patrimoni, estàvem parlant de gens, de cultura, de pobles. En aquest cas Josep Maria Espinàs ens ha acompanyat moltíssim. A més, sí que tinc una certa vinculació sentimental amb aquest autor des que alguns dels trajectes que he fet han estat amb el seu llibre sota el braç, per exemple, quan l'any passat vaig anar a fer la travessa de la Serra de Tramuntana a Mallorca i
em vas portar el llibre de l'Espinàs
per... L'Espinàs amb mi i tant.
Sí, senyora, sí, felició, així ha de ser.
Feliciós. I tant.
Josep Maria Espinàs ens ha deixat un referent de la cultura literària. A vegades en aquest món has de morir perquè et coneguin, no? I Espinàs era un personatge molt conegut, però sobretot per La vella capitana i d'altres llibres, no? Però precisament aquesta trajectòria dels pobles perduts de Catalunya als anys 50-60 és tot una estampa que cal recordar, no? I cal hurgar i cal ficar-se a dintre perquè ens parla de les nostres arrels, no? Ara que sembla difícil, per això et preguntava, és difícil cada cop més parlar de les nostres arrels, no?
Segurament, en aquest sentit, de tota manera, és una bona notícia saber que si no ho tinc mal entès, reeditaran tota la col·lecció de Peu de l'Espinàs, que són aquests 20 llibres sobre les seves rutes, per part de la Campana, que per cert no ho hem comentat, però ell en va ser fundador juntament amb Isabel Martí. Sí, ell és el fundador de la Campana. I a més, bueno, va fer tantes altres coses, eh?
Et veig trist, Marcel? Avui et veig capcot, eh? Et veig com...
Bueno, entre una cosa i l'altra, el refredat, el temps i l'Espinàs...
I l'Espinàs, mare de Déu!
El triangle de la tristesa.
Marcel Casas, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per portar-nos aquesta pinduleta literària sobre Espinàs. Recordem que té uns llibres meravellosos sobre excursions, sobre pobles desconeguts. Us animem a que coneixeu aquest angle de l'Espinàs, quan era un autor encara molt jove. I moltes gràcies per portar-nos aquesta informació, Marcel.
A vosaltres.
Jo he estat a tot arreu i ara ho veureu.
He estat a tot arreu, he estat a tot arreu. M'he banyat en cales blanques i he escalat muntanyes altes i he anat caminant. He estat a tot arreu.
I continuem arran de mar, ara amb la nostra secció de mar, investigació i desenvolupament. CISLAC, impulsat per Ocean Structures i amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya, tracta de buscar materials sostenibles per la regeneració del fons marí. Avui coneixerem els detalls d'aquest projecte amb dos dels seus investigadors. Endavant, Carles.
Hola, Fran. Doncs sí, avui tenim aquí a la Randa Mar dos dels investigadors que treballen en aquest projecte. D'una banda tenim en Joaquim del Río, investigador del SARTI, el Centre de Desenvolupament de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació, i professor de la UPC. Hola, Joaquim, benvingut a la Randa Mar i moltíssimes gràcies per ser avui aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
També tenim amb qui nosaltres en Pol Ramis. Ell és investigador de l'equip científic de Ocean Constructors i que també està participant en aquest projecte. De fet, és un dels impulsors principals. Hola, Pol, benvingut també a tu i gràcies per seguir.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres també.
No sé, Pol, si pots començar tu una miqueta a explicar-nos en què consisteix inicialment el projecte, en fer-nos una mica 5 cèntims de què va.
El projecte CISLAC, que és, el nom ja ens diu el significat, que és escòria marina, està relacionat amb el tipus de materials amb els que treballem. És un projecte d'investigació que pretén de buscar i desenvolupar nous materials que siguin sostenibles per crear estructures de regeneració marina, afavorint doncs el creixement de la biodiversitat del mar, que actualment doncs està molt perjudicada per tota l'activitat humana a la costa. I doncs bé, en aquest projecte el que busquem és trobar aquests nous materials que siguin per una banda sostenibles i per l'altra banda que provinguin de materials que de la indústria que es puguin reutilitzar, és a dir, afavorint l'economia circular.
O sigui, l'objectiu principal, al cap i a la fi, és la regeneració del fons marí, però a partir d'aquests nous materials sostenibles, podríem dir.
Correcte. Entenem que la regeneració marina també ha d'estar pensada des de holísticament, pensant en tota la vida dels materials que s'utilitzen en els projectes involucrats, i en aquest cas doncs, el projecte CISLAC el que pretén és això. Abordar la regeneració amb materials també sostenibles.
A mi el primer que em ve al cap quan penso en materials sostenibles són materials potser que són biodegradables, no? Que potser quan un material és sostenible doncs és més fàcil que sigui biodegradable, no? Que es desfagi fàcilment en el temps. Aleshores, és possible trobar aquest tipus de materials sostenibles però que alhora tinguin una resistència a l'aigua, per exemple? Perquè suposo, clar, si han d'estar molt de temps dins de l'aigua...
Sí, quan parlem de sostenibles en aquest cas, ens estem referint a que el cost de producció no genera una petjada addicional. És a dir, en estar utilitzant materials que provenen de la indústria, per exemple, en aquest cas, siderúrgica o agroalimentària, són materials que són un residu en un context previ, i nosaltres els reutilitzem d'aquesta manera, el seu cost net no presenta cap petjada ecològica. Per tant, el terme sostenible prové d'aquest reciclatge, aquesta revalorització d'uns materials que a priori pues, serien considerats com a residus.
Quins són aquests primers materials amb els que esteu treballant de la indústria siderúrgica i agroalimentària? Quins podríem trobar?
Doncs bé, provenients de la indústria siderúrgica utilitzem les escòries blanques, que bàsicament són residus que queden després del procés de, per exemple, la producció d'acer, i aquests residus s'ha vist que tractats d'una forma determinada es poden arribar a formar un compost tipus morter molt massís, i perquè actualment tot el que són biòtops i estructures de regeneració es fan amb ciment, però aquest ciment doncs, té un cost de producció i una petjada ecològica molt gran. Per tant, seria substituir els biòtops fabricats a partir de ciment per biòtops fabricats a partir de materials com l'escòria blanca, que és un residu que existeix i que es podria reutilitzar doncs, per a aquest tipus de projectes. I en segon lloc tenim els residus de la indústria agroalimentària. En aquest cas estem parlant de closques d'ou i de bivalves, que tenen el contingut en carbonat càlcic, doncs, que és un material molt, molt comú en el medi marí. De fet, és el composa doncs, els esculls coralins, i que està més que demostrat que afavoreix el creixement de biodiversitat en la seva superfície. Per tant, combinant aquests dos materials esperem trobar una fórmula que ens permeti construir aquests biòtops, fabricar aquests biòtops i afavorir la biodiversitat del fons del mar.
No sé, Joaquim, si heu pogut fer ja algun tasteig, si a partir d'aquests primers materials heu pogut ja començar a fer algunes proves.
No encara. De fet, el projecte just acaba de començar. Dintre del consorci que forma el projecte, que hi ha Ocean EcoStructures i la universitat, també cal mencionar, per exemple, el Centre Tecnològic Leitat, que de fet ells seran els que contribuiran justament a la investigació d'aquesta fórmula, no? És a dir, aquest nou compost que, no? Que serà bueno, un tant per cent d'escòria, un tant per cent de residu agroalimentari, etc. Cal veure pues, aquesta formulació que després ha de permetre justament la fabricació dels biotops, de manera que puguin ser fabricats amb impressió 3D. Perquè un dels objectius que busca el projecte també és que la forma i tamany d'aquests biotops ajudin a la regeneració marina en tot el seu ecosistema, no? Des de l'aparició de flora, no? A la superfície del biotop, però després també que serveixi de lloc on aparegui pues, un nou ecosistema, perquè apareixi el peix gran, pues, ha d'aparèixer el peix petit, no? I aquests necessiten llocs on trobar refugi, que acostumen a ser aquests biotops en zones on habitualment pues, no hi ha res, no? com part de la costa catalana.
Aviam, Joaquim, perquè ho acabi d'entendre jo, eh? Bueno, potser no sé si sóc l'únic que... O sigui, a partir d'aquests materials que vosaltres extraureu, o sigui, recuperareu, no? Reutilitzareu d'aquestes indústries, fareu servir una impressora 3D per imprimir, no? aquests biòtops. O sigui, és a dir, amb aquests materials es posaran, diguéssim, dintre de la impressora 3D i llavors ens faran aquests biòtops. No sé si estic errat o sí. Més o menys així, eh?
És exactament així. Vale. De fet, una de les motivacions per utilitzar inicialment la impressió 3D és per arribar a poder imprimir formes que per una construcció per gravetat, no? com es faria habitualment, doncs no es podria arribar a fer. No? I de fet, el que es busca doncs, són... Encara hem de trobar, no?, quin serà el disseny ideal, també en funció d'allà on hagi d'estar el biotop i quines siguin les espècies que es volen recuperar. Però les formes internes, cavitats, etc., que es voldran implementar, pues, s'han de fer mitjançant impressió 3D i no es poden fer per gravetat.
Com us ho heu fet per saber que aquests materials o aquests residus d'aquest tipus d'indústries podien tenir aquestes característiques necessàries per fer el que vosaltres buscàveu?
Bueno, és una de les primeres hipòtesis del projecte. De fet, per exemple, la part d'escòria siderúrgica, degut a les seves característiques estructurals, no? Resistència mecànica, això és un material que no es pot utilitzar en obra civil, no? Sinó ja s'estaria utilitzant en altres sectors. Però nosaltres pensem que per la construcció d'aquest tipus d'estructures, no? De biotops artificials, la seva estructura de rigidesa mecànica serà suficient, no?, com per suportar el seu propi pes. I després, com deia el Pol, això sí que ja la literatura ho demostra, que el carbonat càlcic, no?, i tots els seus derivats són materials que propicien, no?, l'aparició de, no?, de nova flora a la seva superfície. El motiu de la barreja, no?, d'aquests dos components, no?, l'escòria per donar, anem a dir, volum i resistència, no?, que seria el substitut de lo que seria clàssicament el morter, més després les escòries, el residu agroalimentari de carbonat càlcic, no?, per facilitar l'aparició de vida nova a l'escull.
Per acabar de confirmar-ho, per això haureu de fer algun testeig de llarga durada, potser per comprovar que realment aguanta, o com us ho faríeu?
Sí, davant, Pol, davant.
Sí, doncs, de fet, el projecte està plantejat per anar fent un seguiment a partir de les estructures que introduïm a l'aigua, fer un seguiment de doncs, tots els organismes que van apareixent, tota la biodiversitat que es va generant, quin impacte, a més enllà de la biodiversitat, hi ha sobre les estructures que introduïm, i a més també està previst fer uns estudis de quin és les possibles variacions físico-químiques del medi sorgides de la introducció d'aquests biòtops per tal d'evitar, doncs, problemes de que podrien sorgir de possibles contaminacions que no estan controlades. Per això també està valorat en el projecte estudiar tot tipus d'impactes que puguin sorgir de les estructures.
Uh-huh. Està pensat perquè aquesta regeneració marina es dugui a terme en espais tipus, per exemple, un port on la fauna i la flora marina està més perjudicada, potser?
Sí, està valorat. De fet, des d'Ocean Constructors és una miqueta el camp en què treballem. Uh-huh. Aleshores, et diré que sí, perquè la regeneració de marina s'ha de veure com una necessitat que està al nostre litoral, ja siguin zones degradades com també ho són els ports, les marines, que són zones que han estat molt impactades per els processos antròpics i que projectes com aquest podrien afavorir a revitalitzar aquests espais que fins ara s'han tingut una miqueta al marge, no?, de concepció del que és la regeneració, i jo crec que precisament els llocs que estan més impactats per la nostra activitat haurien de ser allà on fem més esforços per millorar les condicions que hi trobem.
Uh-huh. Les faran algunes proves, suposo? Serà aquí Vilanova mateix, per exemple? O teniu algun lloc pensat? No sé si això ho teniu ja pensat.
Sí, de fet el projecte proposa que una de les proves es faci a l'Observatori Submarí OPSI, que conté tots els elements necessaris per fer una monitorització, anem a dir, acurada de què és el que està passant amb el biotop. No? Gràcies a l'OPSI tenim la zona monitoritzada, no?, de tots els totes les variables físiques, no?, de temperatura, salinitat, corrents, etc., queden monitoritzades, i després ens han de servir justament per fer aquest estudi multiparamètric, no?, de les bondats del biotop en funció dels materials, però també, no?, de les diferents variables de la zona. L'observatori ens permetrà desplegar noves càmeres, no?, per monitoritzar la biodiversitat que va apareixent al llarg del temps una vegada el biotop estigui desplegat.
Uh-huh. Aprofiteu també, Joaquim, aquest tipus de projectes per treballar-los amb els alumnes del grau de Guia de Ciències i Tecnologies del Mar, o els hi doneu a conèixer? Com, no sé si ells són partícips o no té res a veure.
Bueno, des del grup, no?, una de les tasques que tenim és la formació, no?, d'estudiants, i tot i que el projecte acaba de començar, nosaltres sempre fem divulgació, no?, i expliquem els diferents projectes de recerca amb els que el grup participa. I, bueno, per què no? Possiblement algun dels estudiants pugui vincular-se mitjançant algun treball final de grau si estan motivats, no?, i els agrada la temàtica.
Uh-huh. No hi ha cap altra manera, no?, d'aprendre que no hi ha cap altra millor manera d'aprendre que a cap i a la fi tenint, no?, les coses davant del nas, no?, i veient-les, no?, com funcionen projectes d'aquestes característiques.
Sí, exacte, és la millor manera.
Uh-huh. Doncs Joaquim del Río, investigador d'aquí del SART i professor de la UPC, Pol Ramis, investigador també de l'equip científic d'Ocean Ecostructures, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a la Randa Mar i donar-nos a conèixer aquest projecte que tot just està engegant. Seguirem la pista de com va i a veure si ens podem retrobar un altre dia per conèixer més detalls del projecte.
Genial, gràcies. Moltes gràcies per rebre'ns.
Gràcies.
Fins la pròxima.
I seguint amb el que comentava el Carles Monasterio i la gent d'Ocean Constructors, amb aquesta recuperació de la biodiversitat del fons marí, aquí a Tarragona també hi ha una altra iniciativa d'aquest tipus i que volíem abordar avui a Arran de Mar. I és que l'autoritat portuària de Tarragona ha col·locat 8 biòtops per renaturalitzar la zona industrial del port. En aquest projecte es pretén recuperar els prats de Posidònia per tal de mitigar els efectes dels temporals. Des del port han indicat que amb aquestes estructures també es podrà captar CO2, detectar episodis de contaminació o la presència d'espècies invasores. L'empresa encarregada de biòtops i de fer-ne el seguiment és Ocean Ecostructures, que ja ha col·locat estructures semblants en altres ports com el de Palamós, i ves que no sigui el mateix, em sembla, del que parlava abans el nostre company Carles Monasterio. Aquest projecte compta amb 15.000 euros i d'aquesta manera el Port de Tarragona s'incorpora al projecte d'investigació CIREC per la regeneració del Mediterrani a gran escala a través de la transformació d'infraestructures portuàries. Per parlar de tot plegat, hem convidat avui a Arran de Mar el Joan Besora. Joan, com estem?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda, benvingut a Arran de Mar. Què, ja es van instal·lar la setmana passada els 8 biòctubs, ja comencem a tenir una mica de vida al port o no?
Bé, això esperem. La veritat va ser la setmana passada quan se va instal·lar. Potser no els hem donat encara temps i també les condicions climatològiques tampoc potser ho han permès, però tenim una esperança fonamentada en tots aquests estudis que ben bé amb la introducció has explicat i que preveiem que dins de poc es doni uns resultats que ens porta en aquesta direcció que hem emprès de crear una anella blava de la biodiversitat al port de Tarragona i a les platges i als indrets propers al nostre port.
Però com casa això, Joan, amb els vaixells, amb els creuers? Vull dir, és difícil també, no? Crear aquesta anella blava quan hi ha una concentració també d'embarcacions. Com es fa això?
Doncs és possible i si es vol es pot, evidentment, no? El tema és que, clar, han de conviure les dues activitats. Una part, la regeneració d'aquesta biodiversitat, però també no podem, com és evident, aturar tot el tràfic marítim i que, en definitiva, és l'activitat principal d'un port, no? Per tant, aquests biòtops s'han col·locat de manera que no interrompen en cap moment qualsevol activitat, qualsevol operativa marítima, i que està col·locada a les parets dels mateixos molls sense, i evitant, per dir-ho així, qualsevol problema que pugui haver-hi amb l'operativa pròpia dels vaixells, en la que també poden actuar directament, en aquest cas, els buzos, les persones que intervenen en la seva col·locació i amb el seu monitoratge posterior.
Clar, i a més això, jo entenc que ja els haveu instal·lat, llavors estareu a l'espera, suposo, de que, bueno, comenci a tenir una mica de vida, no?, i en uns mesos començar a veure els resultats, ja, no?
Sí, nosaltres tenim un precedent que també m'agradaria parlar-ho, no? La veritat és que la setmana passada vam donar un pas molt important amb aquesta biodiversitat, que ben bé t'ha explicat, i que nosaltres és una continuació de lo que vàrem iniciar l'any 2021. Aquest any, el 2021, vam també participar d'un projecte d'immersió de biòtops que va ser finançat pel propi port de Tarragona, impulsat i supervisat per la URB i desenvolupat per les empreses Tecnatox i Deep Sea Numerical, que doncs que van ser els que van portar el pes d'aquest projecte, no? Ho vam presentar al setembre de 2021, tenia com a objectiu principal recuperar les poblacions de cefalòpodes d'interès pesquer, com poden ser la sèpia, el calamar, el pop, les fenogrames marines, com la posidònia oceànica, coneguda com l'arca dels vidrers, i la climodocea nodosa. La forma i dimensions i disposició de les àmfores i biòtops era dient perquè les espècies poguessin trobar refugi i protecció. Clar. I facilitar la seva reproducció. Van ser tres de les inversions que es van dur a terme durant 12 mesos, i la veritat és que els resultats han sigut molt bons. Mostren que tots els biòtops tenen un dens recobriment per algues i fauna invertebrada macroscòpica amb diversitat d'espècies. Fins i tot doncs, s'ha notat i es pot veure presència de pops, peixos diversos, postes d'ous de calamar, molt interessant.
Vale.
I totes aquestes estructures submergides a la punta del Miracle precisament són les que millor han resistit els embats de les corrents marines i les tempestes que, evidentment, s'han de tenir en compte a l'hora de col·locar i buscar la situació idònia.
Perquè, Joan, aquests biòtops s'han col·locat a la zona del port o a diversos punts del port? On estan exactament aquests 8 biòtops?
Els 8 biòtops d'aquests que se'n van instal·lar la setmana passada estan en unes parts que, evidentment, primer hem estudiat molt detingudament, no només amb l'empresa Ocean Strictor, sinó que també també amb operacions portuàries, amb el Departament d'Operacions Portuàries, a fi d'efecte, com he dit abans, que no poguessin entorpir les maniobres i les operatives dels propis. Podríem iniciar, sobretot, la que està col·locada a l'escala real, per tenir una perspectiva d'una dàrsena interior amb una qualitat de l'aigua bona, però amb poca renovació, una més dins del propi canal d'entrada a la zona interior del port i una altra pràcticament a la sortida, a prop de la bocana. És a dir, agafant tres espais, tres zones escollides, perquè doncs, es puguin valorar diferents indrets i diferents actuacions que es puguin aplicar amb aquests biòtops col·locats.
L'escala reial, que recordem per la gent que no sàpiga què és l'escala reial, és l'escala que està al costat del Tinglado 3, em sembla que són escales que entren a l'aigua, que s'utilitzaven sí. antigament per quan arribaven les embarcacions petites pujar o baixar-hi, oi? Allà, sota hi ha uns biòtops, llavors si us apropeu a les escales potser ja veieu alguns peixets ja que estan jalant el que els heu deixat.
Tanto, tanto que no us hi buqueu gaire.
No us hi buqueu gaire. I a més, està prohibidíssim pescar, dintre del port.
Sí. Això ho tenim claríssim i doncs procurem que es dugui a terme cap activitat d'aquest tipus, perquè en certa manera seria una acció contradictòria amb el que estem proposant i fent.
Uh-huh. I Joan, i per últim, aquests biòtops de què estan conformats? Quin és el material del que estan fets els biòtops?
Doncs ara t'ho diré, són sistemes de detecció de micofauna que en definitiva tenen un component principal que és el carbonat càlcic i que això fa que doncs, no sigui ciment en cap moment, no? I en certa manera doncs, pugui donar també una sostenibilitat al fons marí.
Mm-hmm. És a dir, tot allò que pugui atraure la vida, que es quedi sí. enganxada allà i que a més porti més vida encara, no?
Això mateix, aquesta és la intenció. Esperem tenir uns resultats immediats i aquí els donarem a conèixer i seguirem també amb nous projectes sempre doncs, dins d'aquesta línia com he dit al principi.
Mm-hmm. Doncs Joan Besora del Port de Tarragona, moltes gràcies per explicar-nos aquests biòtops que vau presentar més a més la setmana passada, em sembla, veritat?
Sí, correcte, així va ser.
Va presentar la setmana passada, així que ja esperem que en unes setmanes o uns mesos comenci a haver un festival de vida prop d'aquests biòtops i que dintre del nostre port, pues, a banda d'aquest tràfic marítim, també tinguem vida marina, oi? Que tant necessitem. Joan, moltes gràcies.
Estem a la vostra disposició i agrair, com no, per donar a conèixer doncs, aquestes intencions, aquestes activitats, aquests projectes que dins d'aquest món de la biodiversitat nosaltres hi estem apostant decididament.
Perfecte, doncs estarem al damunt, anirem veient més projectes i ja anireu passant per arran de mar. D'acord, Joan?
Endavant i moltes gràcies.
Salut. Salut. I res, arribem al final de Arran de Mar d'avui. Sabeu que podeu recuperar el programa a l'Spotify. També estem a Twitter, arroba Arran de Mar, allà ens trobeu. I també al YouTube, també pugem els programes allà o les seccions més importants. Ens veiem demà, com sempre, de 4 a 6 a la vostra emissora local preferida. Molt bona tarda, molt bona proa i molt bona mar. Salut!
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Todo el mundo en patilla en la discoteca.
botella pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandar el ataque, se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol.
La xarxa.